COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ja t'estic parlant des de Lleida. Avui, doncs avui és dimarts 21 de gener del 2025. Estava mirant aquell costum que teníem de repassar els dies mundials, que és veritat que hi ha dies que... Bueno, hi ha dies que fins i tot no n'hi ha cap, curiós. N'hi ha d'altres que n'hi ha un o dos, d'altres que està superpoblat, i després n'hi ha de qüestionable, si vols, eh? Però avui és el Dia Mundial del Gos de Treball, per exemple, Dia Internacional de l'Abraçada o Dia Europeu de la Meditació. I d'altres, eh? I d'altres. Per exemple, també és el Dia Internacional del Pantaló de Xandall. Li m'explicaràs si necessitem un dia per això. Però, mira, a mi el de l'Abraçada reconec que és una d'aquelles accions humanes que em reconforten i molt. Però una abraçada de veritat, aquelles que notes, que t'apreten, que dure una estoneta. No sé si a tu també et passa, però jo les necessito de veritat. Eh? Per tant, avui és el Dia Internacional de l'Abraçada. Si fa dies que no abraces ningú, però te'n mors de ganes, doncs escolta, fes-ho, que no passa res, al contrari. Vinga, va, busquem la previsió meteorològica. Dia nuvolat, igual que ahir. Hem canviat el sol de la setmana passada per núvols i ens està costant aquests primers dies de setmana poder veure el sol. Així tot, estem a pràcticament 8 graus i mig de temperatura. Avui la mínima més alta que la d'ahir. Ahir ens vam quedar pràcticament a 0,3 positius. Avui, un grau i mig positiu. Això ha estat la mínima. A més, ahir va ploure. Jo és que ni me'n vaig assabentar, sí, perquè l'Armando em va enviar una foto i després vaig treure el nas per la finestra, si no, ni tan sols ho vaig veure. Ja et dic que tampoc va córrer, ni tan sols va córrer l'aigua per terra. Eh? Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, bona hora.
No, ahir va ploure, sí. Però no, vaja, res, no?
Misèria, però a una hora central del dia.
Clar.
0,2. Bueno. On més va ploure va ser al sud-sud de Lleida, Mallals, al Matret, la Granadella, 1,4,6, eh? Ni al Pirineu. Ja. I és que aquí ens arriben les escorrialles, i avui tornarà a passar, del gran temporal que n'hi ha a l'Atlàntic.
Sí, sí.
Però estem lluny de l'Atlàntic.
Bueno, afortunadament, perquè diuen, amb zones d'Extremadura i d'Andalusia, sí, que caurà molta aigua.
Sí, sí, concretament la província de Huelva havia avisos fins i tot vermell. Però allí estan una mica necessitats, més
sí,
que una
sí,
mica
sí,
necessitats
sí,
d'aigua,
sí,
sobretot
sí,
el famoso parc de Doñana, que a veure si en abundància d'aigua pues, s'acaben els problemes, si és que es poden acabar.
Sí.
I així sembla que continuarem, pues, gairebé sembla a llarg termini tot el mes, tot el que queda de gener, amb alternatives. I doncs, clar, aquí arriben els núvols, continuarem en dies majoritàriament ennuvolades, però això no vol dir que s'obren alguna escletxa, que es formi alguna boira, un ambient així, i ploure, pluja. Per exemple, avui es preveu cap a la segona meitat de la tarda o al vespre que pugui arribar alguna precipitació, sempre molt feble, molt poca cosa. I només n'hi ha dos bocins, una comarca i un bocí d'una altra, que podia rebre una mica més de precipitació avui, vespre, nit, demà, que serien les que estan orientades més cap al sud-oest, o cap al sud, com és la comarca de l'Alta Ribagorça i la Vall Fosca, dins del Pallars Jussà.
Val.
I el seu entorn, no? Una mica de Pallars Sobirà, una mica del sud, l'extrem sud de la Vall d'Aran, allí podia ploure una miqueta més. I la cota de neu que
sí,
baixa al principi 1.200-1.300, s'enfilaria 2.000, els propers dies baixaria, però sempre tot plegat, poca quantitat. No esperen ni una gran nevada, ni una gran pluja.
Doncs, Armando, a les estacions hivernals l'estan esperant la neu, eh?
Sí, però l'atmosfera i les necessitats humanes no...
No, ja, ja.
Vamos, no es complementen, ni necessita...
Però hi ha neu aviat o no?
Hi ha neu feta, sí. Unes més que altres, però no es veu a curt termini una gran... Esta setmana no es veu una... Anirà fent, nevadetes, però tot plegat poca cosa. I tampoc les temperatures que n'hi ha a favor de neu artificial, sobretot els propers dies, que tenen una tendència apujar, no massa, tot i que jo, per exemple, ahir va ser el dia que més sensació de fred he tingut, és una cosa subjectiva, personal, sí, de tot l'hivern.
Doncs jo també, i és curiós perquè...
I jo deia, sí, com pot ser si estàs entre 0 i 8 graus, no?
Doncs jo també, i reconec que veient la gelat tot el dia, i el meu pare em deia, diu, però escolta, jo no... Clar, ell mirava el termòmetre de... Però és que per la temperatura que ja no és aquesta.
No es corresponia la temperatura del termòmetre con la sensació que tenia. Uh-huh. No? Estava com 2-3 graus per sota del que marcava el termòmetre, la de sensació.
Sí, sí,
devia
sí,
ser
sí,
per la humitat, o perquè, com no havia glaçat, també a vegades ens traien alguna peça de roba, no sé per quina raó, però ahir va ser un dia que bueno, gairebé me vaig a refredar al vespre.
Armando, a mig termini, com
sí,
ho tenim?
Pues, igual, no, vale, no hi ha grans canvis, potser més clarianes, avui i demà més ennuvolats, una mica de més clarianes el passat demà, i escorrialles de precipitació en algun moment del dia. La que esperen avui seria avui vespre nit i al Pirineu una mica més entre avui segona meitat del dia i demà matí. No hi ha un canvi molt important. I les temperatures sí que haurien de tenir una tendència una mica a pujar. És a dir, no esperen gelades exceptuant a l'Alpirineu, però a la resta cada cop n'hi haurà menys gelades. Bueno. Però el que li està costant és aquests vents de l'oest-suroest acabar d'escombrar l'aire fred que està enclotat en les valls. Per això avui encara ha gelat, per exemple, 4 sota 0 a la zona de Llimiana o Artesa de Segre, els llocs on està enclotat el fons de les valls, costa de traure aquest aire fred que pesa més i queda enclotat en el baix.
Clar.
Nada, una setmana ennuvolada, un ambient fredot, però no massa, i pluges de molt poca quantitat d'anar fent. I sobretot l'Alta Ribagorça i una mica la Vall Fosca podien rebre una miqueta més de pluja i de neu.
Molt bé. Gràcies, Armando. Bona setmana.
Bona setmana a tothom. Adéu.
Bé, aquesta és la previsió meteorològica. Abans de començar la tertúlia dels polítics, t'explico que Catalunya rebrà uns 16 milions d'euros del programa 2% cultural, que es destinaran a restaurar i conservar 17 espais. Entre ells hi ha els 320 metres de la muralla de Cervera en una actuació que començarà aquest proper estiu i, doncs, això el que et deia, entre d'altres projectes. També, en tema de patrimoni, la Paeria de Lleida completarà al març l'adquisició del local on es troben les restes arqueològiques de les antigues adoberies medievals, concretament el número 9 de la Rambla de Ferran. Per fer-ho, exercirà l'opció de compra de què disposa per adquirir la finca a l'empresa propietària. Fins ara la Paeria ocupava l'espai amb un lloguer amb opció de compra. El preu de l'adquisició total ha estat d'uns 250.000 euros, incloent-hi els diners pagats a compte amb el lloguer durant els darrers anys. Fem una pausa i de seguida estem a la tertúlia dels polítics.
Barberia Federico. Ahir i avui segueix cuidant el cabell i barbes dels seus clients. Àmplia trajectòria i professionalitat, a més d'un tracte personal, defineix el nostre equip. Estem a l'avantguarda en els diferents estils perquè el teu tall de cabell sigui l'adient a la teva personalitat. Ens agrada que els nens surtin contents de la perruqueria. Barberia Federico, al carrer Vallcalent 28 i al telèfon 973 26 65 12. Entenem la inquietud de l'home d'avui.
Y siempre volvemos con las manos vacías de los registros.
Hay que solventar el asunto de las armas de destrucción masiva para afrontar el reto del futuro.
Yo vine aquí a encontrar armas y a salvar vidas. Y no he encontrado nada. Quiero saber por qué.
Todo esto no cuadra. Hay algo que no encaja y debemos averiguar qué es.
Green Zone, distrito protegido.
Y vos queremos dar con esas armas, ¿verdad?
La cosa es un poco más complicada.
El domingo a la 1:45 de la noche, en 13.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, ¿te has puesto la alarma?
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004, Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Cope Lleida. Doncs apa, que ens acostarem ja a la una de la tarda en aquest dimarts, com ja ens ha dit l'Armando, de núvols i arribant bueno, tota aquesta història que ens arriba des de l'Atlàntic, que li costa travessar tota la península Ibèrica i que aquí arriba doncs, en forma de, vaja, pràcticament res. Ahir vau veure que mig matí i mig dia va ploure, com ja ens ha dit, 0,2 litres per metre quadrat, res, eh? Però sí que va arribar i avui, previsiblement, també. El que sí que arriba són els núvols. Ens havíem mal acostumat la setmana passada a que sí, feia fred, però amb sol, i aquesta setmana doncs, no ens toca sol. Què hi farem? Vinga, tertúlia dels polítics, com sempre, ben acompanyats. Deixeu-me que saludi primer al Roberto Pino. Roberto, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Dic primer al Roberto Pino perquè és un regidor que no havia estat mai aquí a la ràdio i que ens vam trobar la setmana passada amb una trobada del PSC i que ja em van anunciar que assistiria a la tertúlia d'avui. Per tant, escolta, benvingut.
Moltes gràcies, aquí amb els companys regidors de la corporació per parlar dels temes que facin falta.
Ara posarem temes sobre la taula. També ens acompanya l'Anna Costa d'Esquerra. Anna, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
El David Melé de Junts. David, bon dia. Què te'n rius?
Ja? No, perquè m'ha fet molta gràcia, lo de la trobada. En quina trobada?
Amb una trobada, amb un dinar.
Ah, vale.
Sí. El de Nadal, que es fa fora de temps.
Vale, ja està.
El desembre és que no pot ser, n'hi ha massa.
Vau dinar bé?
Sí, vam dinar molt
perfecte.
Bé. Vam dinar molt bé i, a més, segons em van dir, el segon plat, que era el contundent, el Joan Queralt.
Perfecte, m'has confirmat la informació de la que disponia, gràcies.
Sí, home. Xavi Palau, del Partit Popular, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard, i molt bon dia a tots els oients de COPE.
Josep Roca, de Vox, bon dia.
Molt bon dia.
I ens acompanya també, a través de les noves tecnologies, la Laura Vergés, del Comú de Lleida. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, escolta, ara us anava a dir, anem a parlar de Donald Trump. No sé si en una tertúlia local és molt rellevant o no. Ens acabarà afectant alguna cosa o no, del que tothom diu que pot arribar a passar? Perquè, clar, jo no sé si mediàticament això està més inflat del que tocaria. No sé com ho vau viure. Bueno, ahir va ser efectiu la presa de possessió. Les eleccions ja fa un parell de mesos que es van guanyar. Com ho veieu? David, tu que ets l'home del somriure etern.
No, home, però jo crec que amb Trump tot és possible. I també dir-vos que jo no tinc cap dels rotuladors amb el que es va estrenar amb aquesta posta en escena, que una mica bastant impactant i bastant trencadora, per dir-ho d'aquesta manera. Jo crec que encara és molt, tot i que podem intuir cap on anirien les coses sense cap mena de dubte.
Bueno, ahir va signar ja,
sí,
decrets.
Sí, se'n va anar amb un pavelló, va omplir un pavelló de 20.000 persones per signar els primers decrets, i més enllà de l'opinió personal que em pugui tindre, al final, sense cap mena de dubte, que qualsevol decisió que es pugui prendre des d'aquests monstres de països, directa o indirectament, quan parlem d'arançals, quan parlem de les relacions amb Estats Units, crec que directa o indirectament sempre ens poden perjudicar. Més que el dia a dia de l'Ajuntament, sí de les nostres empreses i del nostre comerç. Vull dir que al final Lleida també és una capital i una província exportadora, i qualsevol decisió que pugui alterar, ho hem vist en qualsevol situació al món, directament o indirectament afecta, i la política de Trump, i avui en dia ja no entrarem en el tema de comunicació, en el tema de xarxes i això, que també podríem estar parlant hores i hores, però de quina manera la privacitat o de quina manera influeixen les xarxes avui en dia en el comportament i en la informació, crec que és una cosa que haurem d'estar molt atents.
Anna.
Bé, de fet, amb preocupació, com ja va ser quan va guanyar les eleccions, amb preocupació perquè coneixem quines són les seves polítiques, unes polítiques que, bueno, que rosen i traspassen moltes vegades els drets fonamentals. Sabem del seu masclisme, gens amagat, diguéssim, i que ella aposta per una sèrie de valors i de polítiques molt lluny de les meves personals i evidentment del grup que represento, no? Llavors, amb preocupació, sí que és evident que, bueno, és el que ara comentava el company Nalé, no?, que va omplir de seguida un espai i que té, bueno, té els seus seguidors i té aquesta manera de fer, pel meu punt de vista, molt populista.
Clar, té els seus seguidors, evidentment, ha guanyat les eleccions.
Clar, està clar. Vull dir que, clar, s'ha de mirar amb respecte perquè, bueno, ha guanyat unes eleccions, però amb preocupació, amb preocupació perquè no té res a veure.
La vessant que més ens toca, suposo que estareu d'acord, és la part comercial.
I el mercat, a nivell de mercat.
La que ens toca directe, les decisions que prengui dins del seu país les podem jutjar i mirar-les, però la que ens toca pot ser la part comercial.
Clar, això és el que ens afecta directe, però també
és, perquè exportem des d'aquí.
Sí, però també és molt important que tinguem, o sigui, que algú que al capdavant, que està al capdavant, perdona, d'una potència com és Estats Units, que tingui aquesta manera de fer i de pensar, a part de les polítiques que ens afecten més directament, com ja has comentat tu, amb la línia dels mercats.
Roberto.
Doncs bé, és una mala notícia, no?, que Donald Trump torni a ser president dels Estats Units, perquè ara mateix la humanitat requereix d'un altre tipus de lideratges per fer front als reptes que tenim com a humanitat, no? El canvi climàtic, moviments migratoris, conflictes bèl·lics, i ja sabem quines són les receptes, no?, de la seva política enfront a aquests reptes, no? En temes de canvi climàtic, doncs és un negacionista per ell, que succeeixin fets com la Dana de València, que a l'hivern faci calor, que a l'estiu faci molta calor, doncs per ells són fruit de la casualitat meteorològica, no? O temes migratoris, no? La seva política són deportacions massives, vulnerant qualsevol dret internacional, qualsevol dret humà, i en relació als conflictes bèl·lics, doncs encara les seves polítiques són invertir més en despesa militar, en fi, no? una situació que ens ha de preocupar, no només pel comerç, com abans deia, sinó per altres problemes que tenim com a societat.
Xavi Palau.
Pot agradar més o menys, però tant com qualificar com mala notícia, al final bona notícia és quan es respecten els resultats de les urnes, i en aquest cas Trump ha guanyat les eleccions,
sí,
no únicament amb congressistes i amb senadors, sinó que a més amb vots, cosa que no va passar l'altra vegada. No? El que sí que hem de valorar és quines són les seves polítiques a partir d'ara, i és evident que hi ha unes expectatives. I aquestes expectatives, doncs, evidentment, haurem de veure com evolucionen. Des del punt de vista de Lleida, o des del punt de vista de, crec que hem de distingir dos àmbits. Un àmbit és que la política internacional canvia, i canvia, evidentment, la forma de fer política. Veiem com actuen, veiem com l'escenari polític, des del punt de vista de transmetre els valors, és diferent. Per tant, veurem això com es trasllada a nivell europeu. Ara, a nivell d'Espanya i concretament de Lleida, hi ha dos àmbits que sí que són curiosos. D'entrada, m'ha sorprès la sortida dels Estats Units de l'Organització Mundial de la Salut. Puc entendre tot l'altre de les polítiques medioambientals, però el tema de l'OMS en crida l'atenció. Això sí que és cert que m'ha sorprès, però també és cert que moltes vegades les expectatives no se superen. I per tant caldrà veure tot allò que s'anuncia i fins a quin punt arriba a traslladar-se com a fets objectius. I sí que és cert que des del punt de vista de Lleida em preocupa dos àmbits. Un és quina serà la seva política internacional, sobretot en relació amb el tema d'Ucrània, perquè quan Ucrània tremola pugen moltes vegades alguns determinats productes que acaben afectant a l'economia local, com per exemple el blat, l'ordi, i també des del punt de vista dels arancels, dels productes o de les empreses lleidatanes. Això sí que és un tema que em pot arribar a preocupar, però, insistim, a dia d'avui estem amb expectatives.
Josep.
Bé, bueno, la preocupació d'una sèrie de partits, pues, la veritat és que ens indica encara més. Per nosaltres és una notícia super positiva pel món, no? És l'hora del sentit comú, ha vençut el sentit comú, i ja et dic, la preocupació d'una sèrie de partits, pues, ens indica que anem pel bon camí. Hi ha pres unes decisions en temes d'immigració, on que és evident que s'ha de deportar massivament als immigrants il·legals, de seguretat per acabar el crim a les ciutats, d'energia, el tema dels cotxes elèctrics que no s'hagi d'imposar pels ciutadans, perquè és un cost que no podem tirar cap aquí, sinó que hi hagi llibertat. En definitiva, també lluitar perquè venci la llibertat d'expressió. El tema de política exterior, per molt que es digui, els primers 4 anys que va governar Trump no hi va haver cap conflicte bèl·lic, i el que comentava el senyor Palau, amb el tema d'Ucrània podem estar ben tranquils, perquè jo veig que la fi del conflicte està molt a prop, i en aquest sentit això a les butxaques dels lleidatans els anirà molt bé. No s'ha de tindre cap por, per molt que a vegades les formes del senyor Trump siguin especials i sigui un personatge que se surt de lo estàndard, no? Ha demostrat que sap governar, que ho sap fer bé, i bueno, estem veient com des de l'esquerra i inclús també partits separatistes veuen amb temor l'arribada de Trump. Inclús ara ens ho pot comentar la senyora Vergés, no? Que han marxat.
Més que temor és
preocupació. Pues no estigueu preocupats, perquè és l'hora del sentit comú, ha arribat el sentit comú i s'ha de posar ordre. I a nivell mundial comencem per Estats Units, però arribarà aquí. Sabeu que Trump, el seu aliat espanyol és Santiago Abascal, per tant, anem bé i quan estiguem al poder estarem en línia i tot ens anirà bé. No tingueu cap preocupació. Ara la senyora Vergés, m'agradaria que ens expliqués
ara
això, que bueno, han marxat
espavorits
de la red X, no? que és propietat del senyor Mas. No? Bueno, jo personalment he estat patint la censura i els atacs a la red X quan era propietat d'una altra persona, no? Pues em sembla que s'ha de ser valent i s'ha de resistir i s'ha d'estar allí. Jo ara hi soc i abans hi era i sempre hi seré, perquè s'ha de donar la cara sempre.
Laura Vergés.
Sí, jo crec que les polítiques de Trump, des del punt de vista de Lleida, doncs una mica ja s'ha dit. Jo crec que l'efecte pot ser més directe que pot tindre amb el tema comercial, amb el tema dels aranzels i afectar a l'exportació. Un altre efecte pot ser directe, també diries, amb polítiques ambientals, el fet de seguir amb aquesta quimera del creixement infinit, amb la despesa energètica, també amb els combustibles fòssils, doncs crec que ens porta a un desastre a nivell de medi ambient i salut de les persones. I el tercer efecte pot ser a nivell polític, com comentava ara el senyor Roca, doncs suposa una normalització, no sé, hi veiem per exemple l'Elon Musk fent la salutació feixista, no, nazi, doncs suposa una normalització de certs discursos que en el passat ja hem vist on ens portaven i el que és preocupant, no? Mm-hmm. Per tant, jo diria que aquestes tres són potser les coses que poden afectar més directament al nostre entorn més immediat.
Per cert, només com a curiositat, perquè vaig donar la dada la setmana passada, però no tenia el desenvolupament. Es va fer una enquesta per part del European Council of Foreign Relations al novembre, després dels resultats de les eleccions als Estats Units, i es va fer a nivell mundial. I el resultat és que només els europeus i els surcoreans són els únics que veuen amb mals ulls el retorn de Donald Trump al poder, curiosament, a nivell mundial. És a dir, això té molts matisos, perquè en una enquesta tampoc es pot dir, però globalment es veu amb bons ulls fins i tot a països com Rússia i Xina, menys Europa i Corea del Sud. És curiós, perquè pot haver d'altres zones del món o d'altres països que sembla que no. Doncs aquesta enquesta, les enquestes ja sabem el que són, diu això, amb matisos i com vulgueu, amb pinces, però diu això. I no deixem de banda, perdó, el que deia Xavi Palau, que és veritat, jo us deia, dic, no, el més important és la part comercial, ho és, però el conflicte a Ucraïna ens pot marcar, ens ha marcat, sobretot el tema de preus de l'energia, que encara som molt dependents. Pensava que faríem deures més ràpid, però seguim sent molt dependents de tot això. Sí, Laura.
No, anava a dir sobre l'enquesta aquesta, que sí, havia estat mirant algunes coses. Sí que una primera qüestió és que ho reconeix la pròpia enquesta, que és difícil fer enquestes a nivell mundial que siguin realment representatives, perquè són molts milions de persones com per a que en una enquesta es pugui conèixer realment l'opinió de tot el món. Per tant, el seu valor representatiu és limitat. I després sí que és veritat que potser és lògic també que alguns països que tenen conflicte, no? El enfrontament amb els Estats Units, però que comparteixen alguns valors, no? de polítiques més, potser també més autoritàries, o menys, menys escrupuloses en temes de drets humans, per exemple, doncs, que coincideixin amb una valoració positiva, no?
Va, alguna cosa sobre aquest tema de manera molt breu?
Jo molt ràpid no voldria portar la contrària a la senyora Anna Costa, mai ho faria, però sí que volia rectificar-te així. De preocupació he passat a temor. Ho direm així. I entenc que lo de l'Organització Mundial de la Salut també devia vindre, és una vendeta que devia tindre pel tema de la pandèmia, que mai va existir. Vull dir que de tant li va deure preocupar i comportar pèrdues econòmiques. No ho sé, ja havia per trobar un sentit al sortir de l'OMS.
Bueno, el tema de l'OMS crec que va molt més enllà del tema de la pandèmia, com reduir-lo únicament amb aquest tema. Sí que és cert, Ricard, que tu dius un tema que comentaves l'enquesta, que també la vaig estudiar i analitzar. El que passa és que jo crec que a Europa tenim un problema de falta de lideratges polítics. Llavors, segurament que moltes vegades s'explica que el vell continent, en aquest cas el nostre, doncs segurament ens ho hem de fer mirar moltes vegades, en què veiem com altres països, més enllà de que ens agradi més o no, hi ha lideratges que tiren endavant i que la ciutadania doncs es pot veure més o menys reflexada, però sí que és cert que a Europa concretament estem fent passos enrere en quant al que hem sigut històricament. I per tant, des d'aquest punt de vista, potser és un dels motius dels quals explica aquesta enquesta també, no? Que ens falta cap a on caminem a Europa.
Val. Deixeu-me que canviï de tema. Ara ja el que hem de fer és esperar a veure aquests 4 anys del que passarà i ja anirem parlant. Mira, ja aprofito que tinc el Xavi Palau aquí perquè en aquesta trobada amb premsa per part de Félix Larrosa de la setmana passada, una de les coses que va dir és que ell no entenia, parlo de pressupostos, ell no entenia com la major part de partits van manifestar que arribaven al 70-80% o compartien els pressupostos, però que després votessin en contra.
És lògic, perquè al final un 70% del pressupost va destinat a sous i salaris. Per tant, és fàcil que tothom vulguem, tots els grups de la paeria...
Sí, però que ell no entenia perquè vau votar en contra.
Bueno, perquè d'entrada el 70% va destinat a sous i salaris. I fins al 85-90% sous i salaris més la prestació de contractes. Per tant, és evident que no deixarem de prestar els serveis a Lleida, per tant, és lògic que fins al 85-90% tothom ha d'estar d'acord perquè hem de pagar. Ara bé, és que el mateix alcalde assumeix el per què s'ha de votar no al pressupost. Quan diu i assumeix que no es podran executar molts dels projectes que ha anunciat si no hi ha finançament procedent de la Generalitat o de l'Estat. Fins fa un any ens diuen que hi haurà la nova construcció de l'Institut de Cap Pont o la nova comissaria dels Mossos a Copedor o el nou centre de salut també a Copedor, però clar, ara resulta que si Cap Pont no deixa de ser inundable i fa un any que ens deia que hi havia un projecte per deixar de ser inundable, doncs per tant està demostrant que no podrà tirar endavant aquests projectes. Ha tret la licitació.
En aquesta part, en aquest tema concretament, també ens va dir que si no es tiren endavant els pressupostos a Madrid,
el
projecte del mur famós perquè deixi de ser inundable no es tirarà endavant i, per tant, no es pot tirar endavant un institut que recordo que fa més de 20 anys que havia d'estar
25.
Fet.
I acabo molt ràpid. Han tret la licitació un estudi per recuperar la Mariola o el centre històric, però aquest estudi, quan el tinguin, no podran desenvolupar el projecte si no hi ha pressupostos de la Generalitat. Per tant, no ens podem fer trampes al solitari. Estem assumint que no es podran fer moltes de les qüestions que s'han anunciat per falta de recursos si el seu propi partit no es posa d'acord a Barcelona i a Madrid amb els seus socis d'investidura. Dit això, a partir d'aquí, crec que mai ningú renuncia a projectes que puguin resultar útils de ciutat i se'n tiraran endavant molts perquè no necessiten de recursos econòmics moltes vegades. Per tant, més enllà del tema del model d'inclusió social, per tant, el senyor Larrosa ahir mateix explica per què no es pot arribar a acords.
Anna, Roberto, te deixo pel final, perquè tothom parlarà de pressupostos i d'equip de govern i a tu i al David us deixo pel final, Anna.
Bueno, de fet, seguint també una mica amb la línia que comentava senyor Palau, és evident que hi ha moltes incongruències i moltes incoherències que nosaltres hem vist quan vam mirar els pressupostos, no? També hi ha unes línies molt importants que nosaltres vam marcar com era que el pla d'inclusió no incloyés, perquè tampoc no estava inclòs en un principi, a l'hotel de DIF com un espai per acollir temporers, encara que fos temporal, que ja sabem que el temporal acaba sent a vegades molt més que temporal, no? Llavors, bueno, hi havia una sèrie de punts que nosaltres ens haguéssim pogut posar d'acord si aquests punts s'haguessin pogut parlar o treballar. També nosaltres hem dit moltes vegades que ens assabentem de moltes coses per la premsa, que quan nosaltres vam passar totes les al·legacions, perquè estàvem entre el no i l'abstenció, ja ho tenien tot pactat, parlat, i que sempre dic el mateix, que és molt lícit, però que això no dona opció als demés, no? Llavors hi havia aquestes incongruències i aquestes incoherències a nivell de tècniques i a nivell d'estructura i a nivell de que no podem gestionar i no podem vendre que farem grans projectes si no tenim tampoc aquest finançament, no? I després hi havia la línia aquesta vermella, com pot ser el pla de l'estació, i aquest pla que ens han dit que el juny o juliol, no em voldria tampoc equivocar, ho portaran al ple i ja veurem què passarà, perquè tampoc no és viable i el cost és molt més elevat.
Josep.
Bueno, ràpidament, no ens han tingut en compte una vegada més, però nosaltres aquest no hi ha per on agafar aquests pressupostos, i aquí el que fa falta en aquesta ciutat són bons gestors. En aquest moment la bola s'ha fet molt grossa i s'ha de començar a retallar despeses, s'ha d'agafar la motosserra sense por, amb la línia de que estava parlant abans del tram, no? Pues són polítiques un s'ha d'atrevir i ha d'agafar el toro per los cuernos i començar a posar els temes en ordre, amb tots els sentits, seguretat, amb el tema de despesa, amb el tema de reducció d'impostos pels ciutadans. Per tant, nosaltres no estem, aquí parlem del 80, aquests pressupostos estan molt allunyats de la nostra idea del que volem per la ciutat, i per tant el nostre rebuig frontal i el desitge que per fi a aquesta ciutat arribin bons gestors, perquè és el que fa falta, bons gestors per a que les coses tirin endavant.
Mm-hmm. Laura.
Sí, nosaltres, jo em fa una mica de gràcia el senyor La Rosa que s'estranya tant de que que no li votem les coses, no? El propi ple ja va tindre una intervenció, al nostre entendre, molt desafortunada, dient que els que votàvem en contra del pressupost necessitàvem anar al psicòleg o alguna cosa així, més o menys va vindre a dir, que no ho entén ella, i després ha anat repetint que estem d'acord amb tot, quan potser això és el que a ell li agradaria, no? Però evidentment, doncs, amb el nostre vot, els diferents grups de l'oposició vam manifestar si estàvem d'acord o no, i la realitat és que 13 vots van ser en contra, no?
Sí, sí.
Nosaltres ja ho vam dir, no?, que hi havia moltes coses de pressupost que no ens agradava, i per això vam votar que no, perquè faríem les coses diferents, no gastaríem en coses que el PSC gaste, estalviaríem en coses que entenem que es pot gestionar millor, amb una gestió més rigorosa es podrien aconseguir estalvis importants. Han presentat esmenes explicant com ho farien, perquè el senyor Roca sempre diu que s'ha de baixar impostos, s'ha de retallar la motosserra i tal, però mai han presentat una sola esmena on expliquin d'on trobin diners, ja no els dedicarien. Més enllà del discurs i els tòpics, jo no els he conegut cap proposta en aquest sentit, no s'han mirat els números.
Laura, no diguis això, bueno, saps perfectament el que pensem i on se pot retallar tots els xiringuitos on s'està abocant un dineral.
Si han presentat propostes d'on estalviaríem i on gastaríem diferent del que planteja el Partit Socialista.
Deixeu-me que li doni la paraula al Roberto. Roberto, digue'm.
A veure, nosaltres hem fet uns pressupostos per donar resposta als principals problemes que té la ciutadania, i que segurament el senyor Palau i els altres grups de l'oposició comparteixen igual que nosaltres, no? Com són en seguretat, en civisme, en manteniment de la ciutat, mobilitat, etc. Evidentment que hi ha altres projectes que requereix finançament d'altres administracions, i per tant aquí aprofito que tinc el senyor Palau al meu costat, doncs, perquè també pugui intercedir en el seu partit, tant al Parlament com a Madrid, doncs, perquè aposti per tots aquests projectes que volem engegar com a ciutat, no? Dels altres grups, doncs bé, tots han fet aportacions, excepte Vox, que no va fer cap mena d'aportació, i per tant aquí reitero el que he comentat abans, de que s'han fet uns pressupostos pensant per donar resposta als problemes de la ciutadania.
David, vosaltres sí que vau fer aportacions i es van incorporar, suposo, no?
Sí, no, redactats conjuntament.
Sempre se'm fa molt curta aquesta tertúlia, ja t'ho vaig dir la setmana passada, perquè crec que és un tema que a la ciutadania...
Fes-ho breu, que falten 5
minuts. No, però per això et dic, vull dir, al final arribar a un acord, i estem parlant de política, sempre és complicat, però també compartir, com diu el senyor Pino, al final, segurament, la nostra obligació, com a la de l'equip de govern, igual que el nostre en el passat, era les responsabilitats que ens són pròpies de l'Ajuntament, fer-ho el millor possible i buscar aquesta empatia i aquestes necessitats amb altres institucions, com és el cas per desenvolupar molts dels projectes que necessita i requereix la ciutat, mani qui mani. Vull dir, al final també entre tots hem de ser coherents i intentar fins a l'últim moment, perquè ja ens estem adelantant dels pressupostos de la Generalitat i de l'Estat, que el que hem de fer pel bé de Lleida és ser capaços de trobar un entente perquè Lleida ho necessita. Més enllà d'això, com sempre defenso, jo crec que els meus companys regidors i regidores de la Paeria i els grups municipals fan la seva feina durant l'any, van a veure les entitats, saben trepitjar en carrer, vull dir, no és això, vull dir, fa 10 anys ens podíem estirar els plats els uns als altres, però avui ja no, perquè tots ens trobem a tots els actes, a tots els events, amb totes les entitats i a través de les ja sabem la feina que es fa, i molt del que necessita Lleida està en aquests pressupostos. I quan parlem de que hi havia un 60 o un 70% de línies d'actuació que compartíem tots, estem parlant de l'accessibilitat, estem parlant dels equipaments esportius, perquè vulguem o no vulguem, no podem estar que fa 40, 30, 10, 6, que els que hi havia abans, que ara mateix els equipaments esportius que tenim a la ciutat i d'altres són la imatge de la nostra ciutat i calia aquesta forta inversió que tots i cadascun dels grups municipals defensem. Què han fet des de Junts? Pues en la línia i continuar amb tots els projectes que el 2024 no es van poder acabar, perquè també sabien que no es podien acabar, intentar treballar amb el Partit Socialista que formessin part d'aquest pressupost de 2025 i sense cap mena de dubte que deu haver alguna cosa que dintre del pressupost que l'oposició ens farà responsables, però nosaltres per coherència pel bé de Lleida estem en aquest punt. Confio en nosaltres i en la nostra feina i ajudo amb el que pugueu.
Us demano ja intervencions telegràfiques, m'havia donat la paraula Xavi Palau, després l'Anna.
Per posar unes dades objectives, pressupost de la Paeria 232 milions, més de 50 únic i exclusivament en seguretat per pagar les nòmines, equipaments, material i vehicles, per tant és una partida molt important, és evident que ningú hi pot estar en contra. Per explicar el percentatge del senyor La Rosa, més de 30 provenen de fons europeus, per tant no els tenim, més de 15 van a endeutament que haurem d'anar als bancs a demanar-ho, i, per exemple, perquè són diners que no tenen, senyor Pino, i per posar un altre exemple de com estem, és que més de 10 van destinats a la venda de solars que primer s'han de vendre.
Quan dius, tant, aquestes xifres són milions o tants percents?
No, milions d'euros.
Milions.
Per tant, és evident, aquestes són els 232, però una part dels 232, explicat com més de 100, surten ja de forma automàtica. Per tant, és evident que tenim un problema de gestió.
Anna.
Jo, referint-me també una miqueta a aquesta gestió, hi ha un dels punts que nosaltres trobàvem que no podíem dir que sí, era que el nostre manteniment de la via pública, el cost fos un endeutament directe. No? Llavors, aquí sí que és un punt que nosaltres tampoc no veiem ni veiem que sigui la solució. Sí que volem aquest manteniment diari de la via pública, però no creiem que sigui l'endeutament la manera de gestionar-ho. No? Llavors, era perseguir una mica aquesta incoherència que dèiem de la gestió.
Mm-hmm. Roberto.
L'endeutament és un mecanisme de finançament tan vàlid com qualsevol altre, o és que les voreres no són utilitzades per la ciutadania o els equipaments esportius. Vull dir, és una eina més de finançament que requereix és un bon control i gestió. Evidentment, senyor Palau, que bona part dels pressupostos són per pagar sous i salaris. Només faltaria.
Saps que l'endeutament va provocar que aquest ajuntament estigués intervingut durant més de 2 anys?
Bueno, estem parlant d'èpoques pretèrites.
No, pretèrites
si
no,
fa 2 anys. Saps no,
què vol dir quan estàs intervingut? Que no pots arreglar voreres.
Sí.
Bueno, doncs ja us...
Decideixin endeutament o arreglar voreres.
Josep Breu,
Nosaltres, simplement, que s'ha dit que no havíem fet aportacions, davant de la marginació que patim per part del govern municipal, nosaltres l'any passat vam entrar una esmena a la totalitat, aquest any ens va comentar el secretari general d'Ajuntament que no es contemplava aquesta entrar a l'esmena a la totalitat, però realment és una esmena a la totalitat moral perquè és frontalment en contra d'aquest pressupost i d'aquesta mala gestió que s'està portant portant a terme pel govern municipal i pels seus socis de Junts, i tingueu per segur que arribarà el moment en què hi haurà una gestió que retallarà on s'ha de retallar, perquè s'està tirant el diners amb xiringuitos i s'està abocant diners a gent que no aporta res i que no han de fer res a la nostra ciutat i que acabaran sent deportats, i se'ls està abocant els diners amb ells, i és aquí on marxin els diners i és aquí on s'acabarà aquesta sangria.
Bé, doncs al final hauré de fer cas al David, no us diré res ni del Trump ni de res, perquè és veritat, després ens quedem sense temps, es fa cura això, eh? Laura Vergés, gràcies per connectar-te.
Gràcies a vosaltres. Adeu.
I Roberto, Xavi, Anna, David i Josep, com sempre un plaer, gràcies, que tingueu bona setmana.
Gràcies.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una i ara seguim explicant-te tot el que t'interessa al migdia de COPE Catalunya i Andorra. Ho fem amb el José Miguel Cruz i des de Lleida, doncs ja saps, hi tornem demà a les 12:20, demà que serà dimecres, a la meitat de la setmana. Apa, bon dimarts.